Aquest estiu escolta la redifusió dels millors moments dels diferents programes de la ràdio.
Ràdio Balaguer t'ofereix cada dia de dilluns a divendres la redifusió d'alguns dels programes de la temporada.
I aquest estiu descobreix també tota la temporada de la ràdio a l'espai Ràdio a la Carta, al web radiobalaguer.cat.
Va de llibres, un programa realitzat per la Biblioteca Margarida de Montferrat i que fa un repàs a les darreres novetats literàries, així com recomanacions de llibres per diferents edats i un repàs a les diferents activitats que realitzen.
Salutacions des del Va de Llibres en aquesta edició estiu. En el programa d'avui recuperarem algunes de les entrevistes realitzades el mes d'abril en motiu del programa especial Sant Jordi. Encetem aquest primer bloc d'entrevistes conversant amb Edgar Cote sobre la seva darrera novel·la, Cor de gel, amb Magda Gregori i el seu llibre Salut, la vida amb elles. Teresa Xipell i Bonaventura Baró i els seus contes i poemes i petits contes per a gent gran, respectivament. Tot seguit, Sheila Queralt ens parlarà del seu assaig Atrapados por la lengua i Joan Vicent San Pedro amb la seva novel·la d'intriga, El asesino del santoral.
Va de llibres.
L'escriptor, traductor i corrector balaguerí Edgar Cote Argelich acaba de publicar Cor de gel, una novel·la de gènere fantàstic que ha estat editada per Edicions Sec. Cotes ens la presenta d'aquesta manera.
Bé, Cor de gel és una novel·la de fantasia que està ambientada en un planeta llunyà i que està protagonitzada per una caçadora de monstres. I la particularitat d'aquesta caçadora és que és molt mal parlada, molt grollera, fins i tot a vegades violenta. I el que busca la novel·la és ser un joc per veure com es pot jugar amb el llenguatge groller català i com es pot crear una cosa natural. I a partir d'aquí, doncs, fer una novel·la d'aventures i intentar fer com un anàlisi també psicològica del personatge. I suposo que els lectors que s'hi troben poden trobar moltes sorpreses i girs inesperats, espero.
L'autor ens explica que l'embrió d'aquesta història fou un conte que havia escrit ja feia un temps i que durant el confinament va desenvolupar fins a convertir-lo en la novel·la que ara acaba de publicar.
Bé, la novel·la vaig escriure durant el confinament i venia d'un conte i ell era aquest personatge, però com se'm va quedar curt aquest personatge i tenia gana, i com que havia trobat una veu que m'agradava i això i vaig voler desenvolupar-ho més. I sempre, doncs, totes les referències que tinc són de novel·les que m'agraden, de literatura fantàstica, ja sigui d'autors catalans com Pere Caldés o Pedrolo o Perucho, i d'autors estrangers, doncs, Terry Pratchett, Douglas Adams, Bradbury, Ursula K. Le Guin, doncs tots aquests referents, una mica un poti-poti i fer una mica una cosa nova en català que no s'havia fet.
Aquest any, Edgar Cotes està molt actiu i té molts projectes entre mans, dels quals ens en vol fer partícips.
Bueno, un parell de cosetes, que aquest any està molt sent molt actiu jo. Per una banda, ha també sortit per l'abril una traducció que he fet d'un llibre que es diu Trescafocs, d'un autor americà-britànic que es diu Adrian Tchaikovsky, i que és una novel·la de ciència-ficció ecologista, amb molta crítica social i també una mica d'aventures. I per altra banda, també públic aquest, el dia de Sant Jordi, justament, per als seguidors que segueixin el web, el Biblionauta, tindran un assaig que vaig fer en motiu de... És a dir, vaig estudiar la figura de Pedrolo i la seva influència a la literatura de ciència-ficció catalana posterior i com ha evolucionat això. I llavors he fet un assaig que partint del TFM, però un assaig completament diferent.
Atès que avui és la diada de Sant Jordi, li hem demanat a Edgar Cotes Argelich que ens faci una recomanació literària. I aquesta és la seva proposta.
Doncs a mi m'agrada recomanar... Clar, hi ha moltes novel·les que m'agrada recomanar, però com que no és novetat, triaré una novetat perquè es pugui trobar també a parades i llibreries. Una que m'agrada molt, la novel·la que m'agrada molt, es diu Flors per a l'Algernon, publicat per Males Herbes, crec. Sí, Males Herbes i la Territorial, que és una col·lecció especial que hem fet. I és un llibre de Daniel Kais, un autor americà que que està protagonitzat per una persona amb discapacitat mental i que un bon dia doncs, descobreixen que com pot li poden treure aquesta discapacitat. I llavors vas veient, i està narrada en primera persona per aquest personatge, llavors vas veient un joc lingüístic de com va escrivint molt amb faltes d'ortografia i tot plegat i va evolucionant fins a convertir-se en una persona intel·ligent, més intel·ligent del normal. És a dir, va a l'altre cantó. I és un joc molt interessant i molt filosòfic que a mi m'agrada molt.
Cor de gel, la darrera novel·la de gènere fantàstic escrita pel balaguerí Edgar Cotes Argelic, ha estat editada per Edicions Sec.
Va de llibres.
Enguany, la periodista, escriptora i politòloga noguerenca Magda Gregori ha publicat el llibre Salut, la vida amb elles, un recull de 13 relats sobre professionals sanitàries. Magda Gregori ens n'explica més detalls.
Doncs aquest llibre és un recorregut, un trajecte per la vida a través de 13 professionals del món sanitari, no? Des del naixement, que és la protagonista del primer capítol, una llevadora, fins al darrer capítol, que és una infermera de cures pal·liatives, per tant, fins a la mort, no? És un trajecte lineal, d'inici a fi, a través d'aquelles professionals que d'alguna manera ens acompanyen al llarg d'aquesta vida. És a dir, persones que ens trobem a la consulta i que, per tant, sempre ens mostren la seva visió més serena, gairebé més imperturbable, però que alhora amaguen doncs dubtes, incoherències, imperfeccions, i elles ens ajuden en moments difícils a acompanyar-nos, no? A trobar les paraules probablement encertades, perquè a vegades el diagnòstic pot no ser del nostre... No podem entendre-lo, ens pot ser difícil de comprendre, però elles al final hi són per fer-ho més comprensible, no?
L'autora ens comenta d'on sorgeix la idea d'aquest llibre i quines han estat les inquietuds o interessos que n'han motivat la seva publicació.
Aquest és un llibre que sorgeix la idea abans de la pandèmia, no? Perquè és veritat que la casualitat ha fet que es publiqui ara, però realment neix abans de la pandèmia i, de fet, es parla molt poc del virus, no? Perquè al final una de les coses que era important demostrar és que més enllà de que hi hagi un virus que en aquests moments ens pugui fer la guitza, aquestes professionals hi són sempre, no? I, per tant, és veritat que finalment s'ha acabat publicant ara, no? Quan encara tenim una realitat que en els hospitals i els centres d'atenció primària, doncs, realment és molt complicada, però elles hi són i han canviat probablement la seva manera de veure la feina i de, no, a través dels protocols, les maneres com han de treballar, però l'essència de la professió continua sent la mateixa.
Aquest Sant Jordi, Magda Gregori vol gaudir de la presentació d'aquest llibre, però creu que en un futur hi haurà nous projectes editorials.
De projectes sempre n'hi ha i d'idees sempre, les idees sempre flueixen, però aquest Sant Jordi ens centrarem en això, en gaudir d'aquest llibre i de fer-ho també amb els lectors, i esperem que doncs, en un temps puguin sorgir noves propostes que segur que hi seran.
Atès que avui és la Diada de Sant Jordi, li hem demanat a Magda Gregori que ens faci una recomanació literària, i aquesta és la seva proposta.
Com que aquest llibre és un llibre, és un assaig, proposaré una novel·la, que sempre són els que ens ajuden a esvair els pensaments, i em quedaré amb un autor d'aquí, de Ponent, amb el Pep Coll, amb aquesta L'any que va caure la roca, que va publicar ara a més de setembre o octubre, i jo crec que és una bona novel·la perquè no deixa de ser un diàleg entre generacions, és una novel·la situada en els anys de la transició, per tant també es veuen moltes realitats entre el poble i la ciutat, com els joves decideixen, malgrat tot, quedar-se amb el Pui, aquest poble imaginat de Pep Coll, que no deixa de ser el seu estimat personada, i per tant jo crec que és una bona manera per abair i alhora no deixar de veure quines són les realitats que tenim al Pallars.
El llibre Salut, la vida amb elles, de Magda Gregori, ha estat editat per Fonoll, amb fotografies de Jordi Borràs i pròleg d'Alba Vergés.
Va de llibres.
Teresa Xipelles Cales va néixer l'any 1931 i ha estat mestra a Balaguer durant 45 anys. Al llarg d'aquest temps ha atresorat una gran quantitat de vivències i algunes d'elles les ha plasmat al llibre que acaba de publicar, titulat Contes i poemes, un llibre adreçat als infants que la Teresa ens explica amb més detall.
Doncs, mira, va dedicat als infants. Als infants perquè és molt senzill, és un llibre molt senzill. I això m'ha suggerit doncs les vivències que vaig tenir al llarg dels 40 i 45 anys que vaig fer de mestre. Els alumnes m'explicaven vivències seues, aventures seues, i jo pues, ara amb aquest temps de confinament m'he dedicat a escriure-ho, bueno, posant-hi jo les meues idees i tal segons m'explicaven. En quant un conte que era molt llarg que és el misteri del bombo, resulta que jo anava al casal de Balaguer i sabeu que per distraure els vellets i els que anem allà feien unes dramatitzacions i em van dir que m'inventés alguna cosa i tot allò és una inventiva meva. I en quant a les poemes, pues mira, tots són de bona educació. I les formigues a l'estiu que fan, bueno, allò que arrosseguen trossets de pa i tal. Hi havia un exalumne que es deia Pepito i que sempre estava bocabodant i per això allí plasmo cosetes així, molt senzilletes, molt senzilles.
Teresa Xipell també ens comenta el motiu que l'ha dut als seus 90 anys a posar-se a escriure contes i poemes, un llibre per a infants.
Doncs m'ha motivat de que per el confinament, que no ens deixaven sortir aquells 3 mesos primers, a mi m'agrada llegir i escriure, i vaig començar a escriure contes, el que em venien pel cap, pensant en el que li he dit jo, en les coses que m'explicaven els alumnes, i aquesta va ser la motivació.
L'autora està molt satisfeta perquè el llibre està tenint una molt bona acollida entre els lectors i en aquests moments ja està treballant en un nou projecte sobre les difícils i crues vivències que va viure durant la Guerra Civil. Però la Teresa no és l'única escriptora de la família. El seu fill, en Bonaventura Baró Xipell, també acaba de publicar un llibre i també l'hem convidat perquè ens faci la presentació de petits contes per a gent gran.
Doncs he intentat ser molt explícit en el títol. És això, són petits contes. I l'important, penso, que és per la gent gran. De literatura, per infants, per adolescents, per adults, de divulgació, n'hi ha moltíssima. Però tinc la sensació que una literatura i una presentació per la gent gran és un espai que encara es pot explorar i es pot explorar moltíssim. La gent gran llegeix, però necessita una estructura de... Jo l'he fet. Narracions breus i amb uns espais molt amplis i frases curtes, de manera que sigui àgil, dinàmic i atractiu per a la gent que poden tindre alguna dificultat a vegades de concentració, inherent a l'edat.
Baró ens explica que la seva feina com a psicòleg li ha proporcionat gran quantitat de vivències que ha volgut plasmar en aquests relats.
Jo sóc psicòleg de professió i he tingut diverses vessants, però durant 10 anys vaig estar col·laborant amb una residència de gent gran. I aquí va ser on les vivències que em transmetien les persones amb qui treballava doncs eren molt riques, molt potents, i algunes d'aquestes són les que han inspirat els contes. I paral·lelament, els Premis Iriad m'han obligat a fer-ho d'una manera molt condensada, molt resumida, i han sigut una miqueta la base perquè les narracions siguin breus, concises i entenedores, així com si més no ho hagi intentat. Són històries de ficció, totes són històries de ficció. Algunes estan posades fins i tot en un futur, però la immensa majoria són històries del passat, fins i tot del medioevo, i també d'una història recent del nostre país, no? Però tot és ficció.
En aquests moments, l'autor està gaudint de la promoció d'aquest llibre, però no descarta que hi hagi projectes futurs. Atès que avui és la Diada de Sant Jordi, li hem demanat a Bonaventura Baró que ens faci una recomanació literària, i aquesta és la seva proposta.
N'he buscat un, però no tant pel llibre com pel títol. Ara estan fent una imatge de Teresa Pàmies, aquí al Casc Antí, i llavors hi ha un llibre que a mi... Quan vaig llegir el títol la primera vegada, ja fa molts anys, que es diu Quan érem capitans. I aquest títol, Quan érem capitans, aquesta força, aquell moment, aquella història que aquesta dona ens explica, és una novel·la, bueno, és un llibre molt documentat, molt complex de llegir, però el títol ho diu tot.
Contes i poemes de Teresa Xipell Escales i petits contes per a gent gran de Bonaventura Baró Xipell són autoedicions dels autors, i poden trobar-se a la plataforma Amazon i també a algunes llibreries de la ciutat.
Va de llibres!
La balaguerina Sheila Queralt, doctora en Ciències del Llenguatge i Pèrit Judicial en Lingüística Forense, acaba de publicar el seu darrer llibre, titulat Atrapados por la Lengua, 50 casos resueltos por la Lingüística Forense. Publicat per l'editorial Larús, aquest manual ens apropa de manera divulgativa una disciplina poc coneguda, la lingüística forense.
Sheila Queralt ens n'explica més detalls.
Doncs és un llibre per al gran públic, és un llibre molt senzillet de llegir, molt amè, i el que tracta és això, explicar què fem els lingüistes forenses i com els podem ajudar en el seu dia a dia. Els lingüistes forenses el que fem és analitzar la llengua, ja sigui manuscrita, escrita a mà, o a l'ordenador, i el que fem és determinar qui hi ha darrere d'un anònim. Si, per exemple, algú us està assetjant per les xarxes o no voleu saber qui està whatsappejant amb la vostra parella, doncs nosaltres, a través de la forma d'escriure, podem determinar qui hi ha darrere, quin és el sexe, l'edat, la professió, inclús, d'aquesta persona.
L'autora ens comenta que la principal motivació a l'hora d'escriure aquest llibre ha estat la d'apropar la lingüística forense al gran públic, escrivint un llibre amb un to totalment divulgatiu i trencar amb certs mites existents al voltant d'aquesta disciplina.
Doncs la veritat és que jo sempre havia escrit, porto molts anys en aquesta disciplina, i sempre havia escrit molt acadèmic, no? Molts tecnicismes, i quan em van proposar els de l'Arús fer aquesta proposta més divulgativa, doncs la veritat és que va ser tot un repte, però creia que era molt important, no? Perquè moltes vegades creu que és una ciència tipus TCI, que només estem quan hi ha un assassinat, no? Que també n'hi ha al llibre, però també estem en coses més del dia a dia, com pot ser temes de divorci, temes, per exemple, d'una clàusula en un contracte o en una herència, no? Que dius, és que això no s'entén molt bé i jo crec que diu una altra cosa. Doncs en tot el que sigui interpretar què diu un missatge, doncs nosaltres podem ajudar.
Queralt està satisfeta de la bona acollida que ha tingut el llibre i ens comenta que ja està treballant en un nou projecte, tot i que en aquests moments no ens pot desvetllar res.
La veritat és que l'acollida ha sigut fantàstica, molt millor del que jo m'esperava. Pensava que era un llibre, al ser una disciplina molt concreta, no queria que tingués aquesta repercussió, i durant més de 2 mesos hem estat número 1 a Amazon, hem vingut molt més llibres dels que esperàvem, així que fantàstic, la veritat és que molt bé. I ara ja estem començant a treballar un nou projecte, però encara no puc.
Atès que avui és la Diada de Sant Jordi, li hem demanat a Sheila Queralt que ens faci una recomanació literària. I aquesta és la seva proposta.
Doncs és un altre llibre que també parla de les paraules i es diu Coses que passen cuando conversamos, d'Estrella Montolío, de l'editorial Ariel. I és un llibre que va sortir l'any passat, també és d'una acadèmica, però també té un to molt divulgatiu i ens explica com la gent conversem i com s'hi pot interpretar com un ball, no? Perquè quan dues persones parlen, finalment quedem amb un acord, no? Un s'espera perquè l'altre estigui parlant, un té que esperar, no?, una certa resposta per part de l'altre, i és molt interessant reflexionar com podem explotar el llenguatge i com també el llenguatge, en certa forma, és una manera de representar-nos a nosaltres mateixos, no? Quan un parla, és com el seu currículum, no? Tu et fas una idea de com és aquesta persona.
El llibre Atrapados por la lengua, de la doctora en Ciències del Llenguatge i Pèrit Judicial en Lingüística Forense, Sheila Queralt, ha estat editat per l'Arús.
Va de llibres.
Tot just fa una setmana, el balaguerí Joan Vicent San Pedro ha publicat la seva primera novel·la. El assassino del Santoral és una novel·la negra ambientada a Elx i el seu autor ens la presenta d'aquesta manera.
La novel·la és novel·la negra, és a dir, és un gènere de novel·la que suposo que tothom la coneix, tothom sap a què es refereix. Hi ha molta sang, hi ha molta truculència, molts assassins, però en realitat jo volia que hagués sigut una novel·la de sentiments, una novel·la de relacions íntimes entre persones, entre el cap i la persona i el subordinat, o entre l'assassí i la persona que l'ajuda, i entre els policies i els dolents. És una novel·la, no és gaire extensa, però al començament m'han dit les persones que l'han llegit que enganxa, perquè té una arrencada una mica forta, que és que es troba a les rodalies de la ciutat d'Elx, a un segle es troba un adolescent assassinat, presenta els llavis i les ungles pintades, només va vestit amb uns calçotets blancs d'aquests antics, tipus slip, d'una talla molt gran, porta una perruca de dona molt exagerada i el troben el dia de Sant Sebastià. Arran d'aquí, les investigacions, els policies podran esbrinar que aquest nen procedia d'un centre d'acollida d'immigrants de la província de Madrid. És un nen musulmà i és un nen que ve de l'Orient Mitjà. Bueno, les investigacions comencen, evidentment, aquest centre d'acollida quan troben que el nen procedia d'aquí, que havia escapat, havia sofert vexacions i pallisses al centre. Bueno, és a partir d'aquí. Després trobaran un altre nen assassinat que també coincideix amb un... la seva representació, la representació de la seva mort és la representació del martiri d'un sant de l'Església Catòlica. Però no acaba aquí, ni a més, però no us ho dic.
San Pedro ens explica que un dels motius d'aventurar-se a escriure narrativa fou haver estat guanyador del Premi Ziriab Ciutat de Balaguer de l'any 2019.
Soc un lector apassionat de la novel·la negra, també de la novel·la històrica i d'altres tipus de narrativa. Però la novel·la negra m'atreu molt. Sobretot últimament he llegit moltes obres molt bones d'autors fantàstics, d'autèntics mestres de la novel·la negra. I això, una mica d'aquí, una mica d'allà, el fet de guanyar el Premi Ziriab va ser de l'any 2019, va ser, diguem, el desencadenant, va ser el detonant de que jo em dediqués a escriure narrativa, cosa que no havia fet mai, perquè jo sempre havia escrit crònica d'actualitat i crònica política. La crònica d'actualitat té una cosa, que és que dues setmanes després d'escrita ha perdut vigència i és obsoleta. En canvi, la novel·la, la narrativa, es pot mantenir vigent més temps.
Tot i que la publicació de L'assassino del Santoral és molt recent, l'autor ja té a punt nous projectes editorials.
Sí, la pregunta té trampa, però sí. Reconec que sí, ja tinc escrita una seqüela. I ja la tinc acabada, falta perfeccionar, però ja està acabada, sí. Si aquesta novel·la tingués l'èxit que m'agradaria, doncs probablement parlaré amb l'editorial i en el termini de 9 mesos, probablement, editarem la segona, sí, la seqüela.
Atès que avui és la Diada de Sant Jordi, li hem demanat a Joan Vicent San Pedro que ens faci una recomanació literària, i aquesta és la seva proposta.
M'agradaria recomanar dos. Una novel·la, la penúltima que he llegit, de Lorenzo Silva, que és un autor fantàstic, sensacional, és un home jove, i sembla mentida que escrigui tan bé, i que sigui tan prolífic, perquè ha escrit moltes novel·les. Que he llegit, aquesta última que dic, es diu El mal de Corcira. Corcira era el nom antic de la illa de Corfú. I la illa de Corfú era coneguda perquè hi havia molts homosexuals. Normalment es refugiaven allí i es trobaven allí. I El mal de Corcira és una novel·la que a mi m'ha agradat molt, de Lorenzo Silva. Però no és l'última que he llegit. L'última que he llegit és, no sé si per quarta o cinquena vegada, una del Morris West, que és El ojo del samurai, que és una... Tot el que escrivia aquest home era un obres mestres. És l'autor de Les sandàlies del pescador o L'abogado del diablo, per exemple, no? Aquesta, El ojo del samurai, és una novel·la més curta, més concentrada. Està situada a les acaballes del segle XX i parla sobre la crisi de la partició de la Unió Soviètica, de la divisió, la desaparició de la Unió Soviètica. És una novel·la fantàstica, fantàstica.
La novel·la negra, El asesino del Santoral, del balagrí Joan Vicent San Pedro, ha estat editada per Ediciones Atlantis.
I fem una breu pausa per escoltar la música de Meritxell Nederman, que va presentar el passat dissabte al Festival Llavors de Balaguer. Aquest 2021, Meritxell Nederman ens sorprèn amb material inèdit que el podem gaudir en la seva gira nacional, en què ofereix un espectacle intimista amb el seu disc In the Backyard of the Castle. Escoltem la cançó Ja no vull.
Que em trenca per dins. plaça de qui estima la veritat. Sembla que arriba el temps de perdonar, de deixar enrere allò que ens pesa tant. Tantes històries que no eren meves, que eren teves, però no vas saber deixar. Ja no vull creure en mentides, que és tot el que dius. Ja no vull ser el muntatge que em trenca per dins. Ja no vull tenir a veure amb allò que era abans, que em desplaça de qui estima la veritat.
Va de llibres.
Reprenem el segon bloc d'entrevistes amb Pere Esteve i la seva novel·la Jo no vaig ser una nena robada, David Taranilla i el seu assaig titulat Tecnosis. David Marín ens parla del seu relat d'intriga El jutge, ambientat a Balaguer, el Bar Llobet amb el seu Picapedra, i finalitzarem amb Francesc Guillaumet i L'ull del Montsec.
L'escriptor balaguerí Pere Esteve Justa ha publicat la seva tercera novel·la, que porta per títol Jo vaig ser una nena robada, una història basada en un fet real que l'autor porta a la ficció. Hem convidat Pere Esteve perquè ens ho expliqui amb més detall.
Jo vaig ser una nena robada, doncs, neix d'un fet real, d'una nena que van robar en una masia de la Sentiu, i a partir d'aquí és tot el que més és fictici, amb fets històrics, però el fet real és això, una nena que van robar i que anys més tard la van poder recuperar. No és així la novel·la. La novel·la, ja dic, només agafo aquest fet real i a partir d'aquí desenvolupo tota una trama que va passar, desgraciadament, en aquelles èpoques. Va haver molts nens, no tan sols després de la guerra, sinó els anys 60-70, van desaparèixer moltes criatures.
L'autor es va iniciar en el món de l'escriptura després de la seva jubilació. I escriure és per ell una activitat importantíssima en el seu dia a dia.
Bé, jo en principi escric per plaer. Jo tinc 14 llibres fets, publicats només 3, però doncs, una vegada em vaig jubilar, vaig veure que tenia que ocupar el temps d'una manera o altra, i com jo disfruto escrivint, és la meva única tema de goig per poder passar les hores, tantes hores que tenim els jubilats. I bé, doncs sempre he agafat històries verdaderes, tant la primera com la segona com la tercera, i amb un protagonista, com t'he dit, el mateix, doncs desenvolupo els temes. Sempre història relacionada amb ficció.
Escriptor incansable, Pere Esteve sempre té múltiples projectes entre mans.
En aquests moments estic treballant amb una quarta novel·la que no tindrà res que veure, els protagonistes ja no tenen res que veure. A més, succeeix a Barcelona i està relacionada amb l'església, els robos d'un material de pintura i uns crims. A partir d'aquí doncs, estic amb ell i suposo que si tot va bé i la pandèmia ens acompanya d'una forma més ligera, doncs la podria presentar per vols de Nadal o cap allà a Sant Jordi.
Atès que avui és la diada de Sant Jordi, li hem demanat a Pere Esteve Justa que ens faci una recomanació literària. I aquesta és la seva proposta.
Suposo que durant aquesta pandèmia moltíssima gent, els llibres ha estat una fugida interessant. Jo n'he fugejat molts, he llegit molt. Però ara, últimament, voldria recalcar una novel·la que estic llegint, que és de la Montserrat Sant Juan, que es diu Dues dones, que és fantàstic. No l'ha acabat encara, però també transcorreix a les nostres terres. És també de la postguerra i per mi és un llibre recomanable al 100%.
Jo vaig ser una nena robada, de l'escriptor balaguerí Pere Esteve Justa, està editada per Vive Libro i es pot adquirir a les llibreries de Balaguer o bé en alguna plataforma digital.
Va de llibres.
Va, vinga, una, dos...
El balaguerí David Taranilla García va publicar el passat mes d'octubre l'assaig Tecnosis, de Sapiens a la Singularitat, editat per Viejo Topo.
Aquesta investigació sociològica que ha rebut el Premi Àngel Rozas defensa el concepte de tecnosis com a nova visió de transmissió cultural i com determinats factors culturals han influenciat en la creació de coneixement i quina influència han tingut sobre altres fenòmens socials. En David Taranilla ens n'explica més detalls.
Hola, bones. Doncs sí, és el que acabes de dir tu. Jo estava interessat en la transmissió cultural, no des del punt de vista més de cultura entesa com a literatura o poesia, sinó més des del punt de vista antropològic. I d'una cosa que sí que em vaig adonar és que hi havia una sèrie de característiques en aquesta transmissió cultural que s'anaven repetint. I mentre anava fent aquesta investigació, vaig adonar que constantment anava repetint aquestes mateixes idees i al final dic, bueno, tot aquest procés que es va repetint, en lloc d'anar dient totes les característiques, fiquem-li un nom. I li vaig ficar el nom de tecnosis, que és una miqueta la unió de coneixement i producció d'aquest coneixement. Perquè per mi la tecnosis és això, és aquesta transmissió cultural, però no només transmissió, és la creació, és el compartir el coneixement, és crear-lo, és tota una sèrie és tot un procés que és el que caracteritza la nostra espècie, que ha deixat d'evolucionar biològicament i ara el que està fent és evolucionar culturalment.
Segons el propi autor, l'interès per aquest tema li ve de lluny i el procés d'elaboració ha passat per un llarg període de documentació.
Bueno, això és fruit de moltes lectures des de la universitat, que te vas interessant per coses com la sociologia, l'antropologia, l'evolució cultural, i al final de la suma d'aquestes lectures vas creant un coneixement propi i al final dius, bueno, això vull aprofunditzar. Vaig realitzar un màster en història contemporània, en món actual, però per sort el tutor me va deixar fer una miqueta del treball final, me va deixar fer una mica sobre aquest tema i el que vaig aprofitar després és adaptar aquest treball, aprofundir una mica més, no fer-lo tan científic, tan acadèmic, i fer una miqueta més divulgatiu, i fruit d'això va ser l'escrit d'aquest llibre. Vaig veure que hi havia un premi d'assaig i una cosa va portar l'altra. I el premi de l'assaig era la publicació del llibre i dic, vinga, doncs endavant, i així va sorgir.
Tot i que és un assaig de caràcter acadèmic, el llibre és assequible per totes aquelles persones interessades en el tema.
Jo crec que, encara que és un llibre, entre cometes, acadèmic, és molt... és de fàcil entendre, no és gens enrevesat. Sí que és un assaig i, per tant, no és una lectura fàcil en el sentit de que me fico un diumenge a la tarda i, mira, vaig a passar l'estona, sinó que necessite certa concentració, però jo crec que, o almenys la meva intenció, era fer algo divulgatiu i algo que la gent entengués, perquè, si no, no té sentit que escrivís alguna cosa des del meu punt de vista.
En aquests moments, David Taranilla no té en ment un projecte concret, però segueix formant-se i documentant-se per, més endavant, elaborar la seva tesi doctoral i articles de caràcter acadèmic.
Bé, ara el que faig sobretot és llegir. L'objectiu final, que no sé quan se realitzarà, és la tesi doctoral, seria el meu somni, no? Però me falta molt camí a recórrer. Per exemple, tinc que aprendre l'anglès perquè és fonamental i estic amb aquesta assignatura ara pendent. Però sí, i ara el que vaig fent és lectures. Vaig preparant algun article acadèmic per si algun cop puc publicar-lo i això a la tesi doctoral, però de moment estic amb això, amb lectures de diferents temes, perquè el tema és tan ampli que és impossible d'abarcar, llavors és anar triant, fer un triatge molt bo de lectures i anar enriquint aquest coneixement sobre aquest tema.
Atès que avui és la Diada de Sant Jordi, li hem demanat a David Taranilla que ens faci una recomanació literària, i aquesta és la seva proposta.
M'agradaria fer dues recomanacions. Una més antropològica, més del meu tema, que seria l'evolució de la cultura de Cavalli Sforza, que és d'un dels llibres primers que vaig llegir sobre aquest tema i és el que m'ha fet apassionar sobre aquest tema. Uh-huh. I l'altre és l'última novel·la que he llegit, que és Les uves de la ira, que és un clàssic del John Steinbeck, sí, que m'ha encantat, perquè, clar, jo de formació soc historiador i aquest llibre explica una època molt concreta dels Estats Units, la crisi del 29, la crisi agrària, i me va encantar.
El llibre Tecnosis, de Sapiens a la singularitat, del balagueri David Taranilla, ha estat editat per Viejo Topo i ha rebut el Premi d'Investigació Àngel Rozas.
Va de llibres.
El balagueri d'adopció David Marín ha publicat aquest Sant Jordi un relat titulat El jutge, que es pot trobar dins el recull Delinqüents, editat per Llibres del Delicte. En aquest relat, ambientat a Balaguer, els lectors es retrobaran amb el sergent Rull, intriga i misteri assegurats, tal i com ens ho explica el seu autor.
El relat comença amb els afores de Balaguer, seguint el riu amunt, per aquella zona que ja hi ha una mica de bosquet de ribera. A la nit, uns joves troben un cadàver balancejant-se d'una corda de penjada d'un arbre, val? Allà, enmig de la nit, enmig del vent, del fred, i així arrenca un relat en què, sí, fa que l'investigador, diguéssim, que vaig crear fa uns anys amb Mala Lluna, doncs, bueno, me l'estimo molt, va sortint i s'encarrega d'aquest cas, no? Es tracta d'un crim que està relacionat, al final no puc fer massa spoiler, però que té a veure amb la història de Balaguer, i aquests crims i aquests problemes de la història que ens s'arrosseguen fins al segle XXI, no? Fins avui mateix. Llavors, és un relat que parla d'això, parla de, doncs de, bueno, dels secrets que guardem al llarg d'una vida, parlen de un relat curt, clar, però que intenta parlar d'alguna d'aquestes coses, no? I amb el sergent Rull com a protagonista, que és, bueno, és un personatge que és l'encarregat de la unitat d'investigació de la comissaria de Balaguer, mal? Que, de ficció, perquè segur que n'hi ha un de real, però no parlem d'ells en aquest cas.
El relat El jutge forma part d'un recull titulat Delinqüents, on es poden trobar altres escrits d'autors lleidatans i catalans especialitzats en temàtica negra i criminal.
Sí, això és un llibre amb 25 relats de 25 escriptors catalans diferents, de la majoria o tots, diguéssim, han publicat en algun moment novel·la negra o novel·la policial. I això surt de que aquesta editorial, Llibres del Delicte, creada per Marc Moreno, doncs farà uns 8 anys, ha arribat ara al número 50 de la seva col·lecció. Llavors, per commemorar aquest número 50, ell va voler convidar a escriptors i escriptores que hem publicat alguna vegada alguna novel·la amb ell. Llavors, d'aquí de les Terres de Ponent, doncs, hi soc jo, també hi ha la Ramona Soler, que és una escriptora del Segrià, d'un poble prop de les Garrigues. També, bueno, bàsicament són de tots els països catalans, no? Hi ha valencians, de les Illes Balears, i de ponentins, doncs mira, tenim representants amb dos, no? I bé, cadascú, doncs, amb el seu estil, amb la seva temàtica diferent, hi ha relats més crus, més sanguinaris, hi ha altres que són més subtils, més d'enigma, no? I, o que tenen molt simbòlics, i d'altres són més d'entreteniment, amb humor negre, amb por, hi ha de tot, i és molt variat i ofereix potser una panoràmica d'això, de la gent que escriu novel·la negra actualment en català, doncs això, doncs, bueno, hi som uns quants per allà, no? Mm-hmm. 25.
El Sant Jordi de l'any passat, Marín va publicar la novel·la negra Appletown i li hem demanat que ens en faci 5 cèntims.
Appletown, que és una novel·la que està ambientada en un barri inventat de Nova York, habitat per lleidatans, val? És un barri de com Chinatown, com Little Italy, però de lleidatans, no? Amb els seus mafiosos que parlen lleidatà, que mengen coca de recapte, que munten restaurants de cargols que són tapadera de negocis bruts. Bueno, tots els tòpics, no? De la novel·la negra de gàngsters de tota la vida, doncs girada i convertida en una paròdia també del que és ser de Ponent, no? De caràcter dels catalans de Ponent. Llavors, vaig voler fer aquest llibre entre per divertir, però també per fer un mirall, no? Del que som, no? I aquesta novel·la va sortir l'any passat amb la idea de que fos un dels llibres de Sant Jordi de Pagès Editors, però bueno, la Covid va fer que no hi hagués promoció, les llibreries just en aquella època, aquelles setmanes, doncs, van tancar, i és un llibre que ha tingut un recorregut més tortuós que altres llibres d'altres anys, no? Però mira, en aquest cas, bueno, estic content perquè, malgrat això, va quedar finalista en el Festival de València Negra, que es va fer a l'octubre passat, cosa que estic molt content perquè és un bon premi, un bon reconeixement. també a la, bueno, a la llibre, al premi de la llibreria Caselles que van fer a Lleida, també va quedar finalista. Bueno, ja hi ha hagut una mica de feedback, no? De tornada, de bueno, que hi ha hagut alguna gent que li ha semblat interessant o que li ha agradat, i estic molt satisfet i agraït. I bueno, a veure si aquest any, aquest Sant Jordi, doncs hi ha algú més que li pica la curiositat i també vol veure els gàngsters que parlen lleidatà, a veure si els hi agrada endinsar-se a Appletown.
David Marín també ens comenta que en aquests moments està treballant en una novel·la de caire més psicològic, basada en un dilema moral.
Salzillian Rull està investigant casos i té coses al cap i va fent, ja, però ara mateix no, ara mateix estic amb una història de que no és negra ni policial, és una història més aviat psicològica o d'intentar mostrar un drama més humà, no? De un dilema moral que es troba un professor universitari, la història va d'això, d'un dilema moral que es troba un professor universitari entre que ha de decidir entre allò que ell creu que ha de ser i allò que la nostra natura, el nostre instint ens fa ser, no? Que a vegades això no quadra i ens porta per camins complicats, no? i de difícil país. Llavors, aquesta situació, que en el fons és tan comuna, no? A tothom, molt humana, crec, llavors, bueno, la poso una mica en una història protagonitzada per això, per un professor universitari amb un problema, ha de fer front a un dilema important, no?
Atès que avui és la Diada de Sant Jordi, li hem demanat a David Marín que ens faci una recomanació literària. I aquesta és la seva proposta.
A veure, potser no sóc massa original, perquè és un llibre que sé que ha agradat molt, però es diu No diguis res, d'un autor irlandès que mai me'n recordo del nom, Patrick Radden, o no sé si es diu així. Kiffy? Sí, Patrick Radden Kiffy, No diguis res, de Periscopi, que l'ha fet l'editat en català. I bé, és una història sobre molt ben documentada sobre un cas real, que hi va haver a Irlanda del Nord en temps de l'IRA, de l'exèrcit republicà irlandès, i escrit per un escriptor nord-americà, un periodista, amb un punt de llunyania, però alhora amb un relat tan espectacularment fidel i pròxim als fets, i muntat d'una manera tan cinematogràfica gairebé, que t'atrape, que és com estar enmig d'una pel·lícula d'acció o d'un thriller, però que saps que a més allò va passar així, és real, no? I és fascinant, i està molt ben escrit, i de fet em sembla que ha agradat a molta gent. No és massa original la recomanació, però bé, si algú no l'ha llegit encara, jo crec que és una bona recomanació.
El relat d'intriga El jutge, de David Marín, es pot trobar dins del recull Delinqüents, editat per Llibres del Delicte, amb edició de Marc Moreno.
Va de llibres.
El periodista balaguerí Àlvar Llobet ha editat i prologat el llibre Picar pedra, 50 reflexions republicanes sense jugades mestres. Segons Llobet, aquest llibre és una conversa serena sobre el procés d'independència de Catalunya.
El que presentem al lector és una reflexió serena sobre el procés d'independència. Portem anys parlant de la independència de Catalunya i els autors, els ponents d'aquest llibre, el Joan Puigcercós, el Francesc Codina i el Josep Huguet, a partir d'unes converses que vam tenir durant l'any 2020, doncs el que fan és una aproximació, una reflexió, aporten idees al voltant del procés, d'on venim i cap on anem. No? D'alguna manera, aquest llibre, Picapedra, que porta el subtítol 50 reflexions republicanes sense jugades mestres, el que ve a dir és que la independència de Catalunya és possible, però s'han de fer algunes coses millor. S'han d'organitzar millor les estratègies, s'ha de ser més intel·ligent a l'hora de proposar embats amb l'estat espanyol, i després també una de les idees que hi ha implícites al llibre és la de ser més, augmentar la base, la famosa base, que això ha generat molt debat en els últims anys. No? Doncs en aquest llibre es defensa això, ampliar els perímetres del suport cap a la independència per poder-la assolir algun dia. Aquesta és una de les idees forces d'aquest llibre.
Àlvar Llobet ens parla del procés de creació d'aquest llibre, un recull de converses entre Joan Puigcercós, Josep Huguet i Francesc Codina.
Mira, aquest projecte neix d'una manera ben senzilla. els ponents, el Joan Puigcercós, el Josep Poquet i el Francesc Codina, tenien ganes d'explicar les seves reflexions. Recordem que aquests tres ponents, en concret dos d'ells, en Puigcercós i l'Huguet, havien estat polítics en actiu durant els anys 2000-2010. Un d'ells, el Joan Puigcercós, va ser president d'Esquerra Republicana i, per tant, són polítics experimentats, no? I aleshores ells tenien la idea d'abocar reflexions al voltant d'aquest procés d'independència, però pel que sigui, per feina, per ganes, doncs necessitaven algú que d'alguna manera posés ordre en aquestes idees, no? I aquest algú sóc jo, em van contactar, jo vam arribar a un acord i aleshores vam començar a fer converses, a tenir converses a Santa Maria d'Oló, al municipi d'Osona de Santa Maria d'Oló, i allí durant tot l'any 2020 hem anat parlant tranquil·lament amb aquells paratges de Santa Maria d'Oló de la independència, no? Els aprenentatges que n'hem tret i com avançar cap a la independència, no? Què passa amb aquest llibre? Que es va començar d'una manera, amb un president de la Generalitat, sense eleccions, no sabíem res del coronavirus, no? I hem acabat, doncs hem acabat així, amb mascaretes i amb videoconferència. I això també és una cosa que importa i que hem posat al llibre. És a dir, no és el mateix parlar del procés d'independència amb la pandèmia que sense la pandèmia, perquè la pandèmia també ha afectat, com ha afectat amb tot el virus, doncs també ha afectat la política catalana i el procés d'independència, no?
El periodista també ens explica que actualment està treballant en la biografia de Joan Sauret García, que fou un polític i periodista de Balaguer i un dels impulsors de la revista Pla i Muntanya.
Sí, sí, estic treballant justament un projecte de biografia. Parlem d'una tasca que he començat fa just un mes, no fa massa setmanes, d'una persona, d'un polític de Balaguer, polític i periodista balaguerí, que es diu Joan Sauret García. Ell va ser un dels impulsors de revistes com Pla i Muntanya, i després ell va ser un dels fundadors d'Esquerra Republicana i després va ser secretari general d'Esquerra Republicana a l'exili durant 22 anys. La figura de Joan Sauret ha quedat força en l'oblit, no? I el que pretenc, és un llibre també fet per encàrrec, però m'interessa perquè a més fa temps que hi treballo amb la figura del Joan Sauret, el que pretenc és això, posar-la en valor, no? I estem treballant en aquesta biografia que apareixerà doncs, a principis, es calcula, de l'any 2022, és a dir, l'any vinent.
Atès que avui és la Diada de Sant Jordi, li hem demanat a Albert Llobet que ens faci una recomanació literària, i aquesta és la seva proposta.
Jo el que recomanaria és la figura d'un autor austríac d'origen jueu, que és Joseph Roth. Darrerament m'he llegit un llibre que és La cripta dels caputxins, que fa un retrat de la fi de l'imperi austro-hongarès. Em sembla molt interessant, i ja que tu em dius una recomanació, em faig una altra, justament de l'autor Joseph Roth, que és La marxa de Radetzky, que és una història també d'això, de la caiguda de l'imperi austro-hongarès, que em sembla un llibre molt ben escrit i, a part, que serveix per entendre força bona part de l'Europa del segle XX. No?
El llibre Pica pedra, 50 reflexions republicanes sense jugades mestres, amb edició i pròleg d'Albert Llobet, ha estat publicat per l'editorial Saldonà.
Va de llibres.
El periodista balaguerí Francesc Guillaumet acaba de publicar el llibre L'ull del Montsec, on explica la història de com es va gestar el Centre d'Observació de l'Univers d'Àger.
L'ull del Montsec explica la història de com es va gestar el Centre d'Observació de l'Univers d'Àger, i tot el que és el Parc Astronòmic Montsec. Això neix d'una idea primigènia de dos visionaris, i us dic així, jo crec que és l'adjectiu que es mereixen en el bon sentit de la paraula, que són el Xavier Palau i el Jordi Centenac, un era de Trem i l'altre era d'Age, i feien observació d'estels a la zona de la Penedès. I un dia, com que els dos eren de la zona del Montsec, se van preguntar, diu, per què no fem alguna cosa pel Montsec? Es van mirar aquella serra i van veure el seu cel. En aquells moments ja es coneixia també un estudi de la Universitat de Barcelona que deia que era un dels millors, dels cels més nets que hi havia a Catalunya. Les seves condicions també de poca pluviometria el feien un dels llocs especials per l'observació de l'univers. I van contactar amb el Joan Oró. Joan Oró era lleidatà, científic de la NASA, en aquell moment estava a Houston, El Joan Neró, li van plantejar la idea i el Joan Neró la va acollir amb moltes ganes. Llavors, d'alguna manera, com si els planetes s'acabessin alineant, les institucions van donar suport a aquesta idea, tant el Consell Comarcal com la Generalitat, i es va decidir la creació del Consorci del Montsec, que englobava els 17 pobles, que hi ha, els 17 municipis que hi ha a l'àrea del Montsec, i a partir d'aquí van començar a treballar per fer no només el parc astronòmic, que era d'alguna manera el buc insígnia, sinó també per fer un pla per revitalitzar tota aquesta zona, que va comportar, per exemple, arreglar la carretera del Port d'Àger, que abans era una carretera temerària, arreglar la carretera que va d'Àger fins al Doll i també, per exemple, entre altres coses, la restauració de la col·legiata que preocupa.
Guillaumet ens comenta quin ha estat el procés de creació d'aquest llibre, un encàrrec del Consell Comarcal de la Noguera.
Bé, això ja fa uns anys que va néixer, crec que era l'any 2019, que llavors era presidenta del Consell Comarcal de la Noguera, la Concep Canyadell, i el Josep Velageliu, que era el gerent del Consell, em van proposar de fer aquest llibre per celebrar, d'alguna manera, per commemorar o recollir el que havien estat els 10 primers anys d'història del Parc Astronòmic de Montsec. No? Complia 10 anys d'història, història que aquests 10 anys se van celebrar com Déu mane, de fet el llibre acaba així, amb una gran festa allà dalt al Montsec, i els vaig dir que sí, evidentment aquest llibre es va anar gestant a poc a poc, mentre s'estava acabant el llibre, va passar que el Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya es va fer càrrec de la gestió del Centre d'Observació de l'Univers i tot el Parc Astronòmic. Llavors, en aquest impàs, el que havia de ser un llibre una mica més gran, es va convertir en un, diguéssim, un quadern barra llibre d'una col·lecció pròpia que té el Ferrocarrils de la Generalitat. I tenen coses com, per exemple, el funicular de Montserrat o altres projectes que ells estan gestionant dintre de tot el que fan arreu del territori.
Atès que avui és la Diada de Sant Jordi, li hem demanat a Francesc Guillaumet que ens faci una recomanació literària. I aquesta és la seva proposta.
Sí, doncs pràcticament com que Sant Jordi és un dia que no només és apte, no només és apte per comprar novetats, jo sempre reivindico el llibre de fons en aquest dia. I com a llibre de fons en diré dos. Un que és molt apte pels moments que estem, que és el Quadern Gris de Josep Pla, bàsicament perquè Josep Pla comença a redactar el Quadern Gris l'any 1918, just quan hi ha la grip espanyola, aquella gran pandèmia que va matar 4 milions de persones a la humanitat. Ara estem en una altra gran pandèmia i Josep Pla comença aquest llibre dient com que hi ha tanta grip, hem hagut de tancar la universitat. Doncs qui vulgui saber què era una pandèmia o com es vivia a l'altra pandèmia del 1918, que es compri el Quadern Gris. I segona, un llibre que tothom qui li agrada la lectura hauria de tindre a casa seva i és El camí de Sirga de Jesús Moncat. De Jesús Moncada en podríem recomanar moltíssim més. Calaveres atònites, Extremi de memòria, que vulgueu. Però, en tot cas, Camí de Sirga és un dels llibres que no hauria de faltar a les prestatgeries de tothom que l'agradi.
L'Ull del Montsec, de Francesc Guillaumet, és un llibre editat per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i el distribuirà aquest ens entre centres oficials, biblioteques i altres institucions per a la seva consulta.
Acomiadem el programa amb un altre dels grups protagonistes del Llavors, celebrat aquest passat cap de setmana a Balaguer. Es tracta de Marala Trio, que van presentar el disc A Trenc d'Alba, un aplec de composicions originals que giren l'ullada cap a les arrels. Escoltem la cançó Corrant des de lluna.
Avui s'hi venia la lluna morta. L'amor cantaria que truca a la porta.
L'aire que truca a la porta.
I si du la lluna un jet a ponent, l'amor cantaria i en cor creixent.
L'aire i en cor creixent.
Blanca, rodona i blanca, la
de taronja entre dents de nulada. Ai, que ens remulli la cara. Amic, sortiu al
que li faràs mal. No li tiris portes, que